Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Hola, bona nit tingueu. Què, com esteu? La primavera comença tot just avui, o sigui que no crec que encara us hagi trasbalsat, oi? No he tingut temps. Ja sabeu allò que diuen, que la primavera la sangre altera. Bé, val a dir que hi ha gent que està alterada tot l'any, no trobeu? Nosaltres aquí només ens alterem quan sentim òpera de la bona, que ja està prou bé. Pel demés, mirem de no perdre la sang freda ni el bon humor que ens caracteritza. Avui no serà pas una excepció en aquest programa una mica variadet que us presentem tot seguit. Rocío García, el control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem, com sempre, la més cordial de les benvingudes. Endavant amb la música.
Thank you.
Bé, això que hem sentit és la primera vegada que ho poso a Parlem d'Òpera. Igualment és la primera vegada que sentim música d'aquest compositor. Ara ho sabreu. Això era l'obertura. Ja sabeu que les obertures és la forma més habitual que tenim de començar els nostres programes, encara que no sempre és així. L'obertura deia del Singspiel en tres actes, Liebe und Eifersucht. Ho traduiré perquè sigui més intel·ligible per a tots vosaltres. Amor i gelosia. Encara que composta en 1807, aquesta òpera alemanya, basada en una obra de Calderón de la Barca, no es va estrenar fins al 27 de juliol de 2008, en el Festival del Castell de Ludwigsburg, a Alemanya. Aquesta interpretació que hem sentit és precisament un enregistrament del segell CPO d'aquella estrena, i era l'orquestra del Festival del Castell de Ludwigsburg, Ludwigsburger Schlossfestspiele, és el seu nom, amb instruments d'època dirigida per Michael Hofstetter. I encara no hem dit de qui és. Llibretista i compositor són la mateixa persona. I es tracta de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. El famós Hoffmann dels contes, vaja, el mateix. Aquest home era de tot, literat, jurista, dibuixant, pintor, tenor i compositor. El perfecte home orquestra, E.T.A. Hoffmann. I bé, ara us pregunteu segur de què va tot això avui. Doncs fàcil, us ho dic ara mateix, després de... Després de donar la benvinguda més calorosa i primaveral a l'amic flamaric, tic, xic, mic, cama curt i ballaric.
Home, doncs mira, tic, mic, no ho sé, però això de cama curt un pèl, no?
I ballaric.
I ballaric també, depèn en quin àmbit.
Avui, una òpera catalana i un llibre de contes de Hoffmann i alguna altra coseta més. Comencem el Lo flamaric número 7. Bueno, això és una... Això hi ha una gravació del Dalí dient...
Ah, això, és veritat.
Que sembla que estigui sombant. Ja ho està, no és cosa de l'eix. Es costava. Com tinc una gallina xica, tica, mica, bueno.
Salvador Dalí. Això, exacte, ho has fet tu bé el to, no jo.
Mai a la ment. Bueno, aquesta peça del Hoffmann... que ens ha anat molt bé per obrir el programa, i ja en parlarem després, perquè després parlarem del Hoffmann literat, del quantista, el cosí d'en Calleja, i em sembla que algun comentari faràs de l'obertura aquesta. Però això serà després, perquè del primer que parlarem serà del CD, que és una òpera catalana i actual, actualíssima, que es diu Llull. Llull, en un pròleg, dos actes i un epíleg, llibret de Jaume Cabré, el famós escriptor, i música de Francesc Cassú. Si em deixes dir dues coses d'aquest senyor, només, és el Francesc Cassú i Jordi, va néixer a Girona el 25 d'octubre de 1965, és un compositor de sardanes, director de la Cobla, la principal de la Bisbal, des de que tenia només 26 anyets. I ha fet una òpera, que és aquest Llull, estrenada el 23 de novembre de 2018, per això us dic que és actualíssima, a l'Auditori de Girona, o sigui, fa res. La composició d'aquesta òpera neix d'un encàrrec de l'empresari i mecenes Josep Lagares, president de Metalquímia, el músic Francesc Cassú, de compondre una òpera de temàtica catalana. Aquest va encarregar un llibret al novel·lista Jaume Cabré, qui va triar que l'obra girés entorn de la figura de Ramon Llull com a referent i gran ambaixador de la cultura catalana medieval. Encara que es va començar a gestar el 2010, cap teatre la va voler estrenar ni el 2016, quan es commemoraven els 700 anys de la mort de Ramon Llull, el gran intel·lectual mallorquí de l'edat mitjana. Molt bé.
Doncs sí, tenim...
Has dit.
Bueno, i perquè encara et queda fer el resum de l'argument, que el fas després. Que
déu-n'hi-do, eh? Aquesta vegada anirem molt així, molt...
De manera molt escueta.
Molt escueta.
Doncs sí, estem amb aquest doble CD, protagonitzat per la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, que celebra els seus 10 anys, si no vaig errat.
Dirigida pel propi Francesc Cassú, no?
En aquest enregistrament, un doble CD amb digipack, un llibret gruixut que porta el text, unes explicacions més aviat escuetes i sense gaire contingut musical, amb perfils de biogràfics dels intèrprets, editat amb digipack, les dues galetes, una edició que està bé, i per tant una novetat significativa, perquè no tots els dies, per desgràcia, o tots els anys s'enregistren òperes en català, i menys d'estrena contemporània, i menys amb aquest llenguatge que, com molt bé deies, doncs, el ser en Cassú un personatge vinculat al món de la cobla es nota, no? Aquesta catalanitat, aquest neoromanticisme, hi ha fins i tot algun punt una mica l'anada musical i lírica, és més, tot i que la vocalitat és té moments bastant operístics, de la tradició operística, sí que la música, doncs, com deia, és més, o tendeix en alguns passatges a tenir molta influència del musical, no? Sobretot del Guinovar, hi ha alguns girs una mica guinovarians.
Ser ressons sardanístics sí que té la
música. Sí, i tant. Té ressons sardanístics. També hi ha una idea de que la música sigui un fil conductor una mica, no vull dir wagnerià, però sí que hi ha aquest magma sonor que es desplega. Tot i així, la vocalitat, ja que l'hem esmentat, la combina de maneres diferents amb segons quins personatges. Evidentment, els protagonistes sí que tenen aquestes alenades líriques que vinculen amb la tradició, però també, per exemple, després en el que seria el quadre de la illa de Xipre, com si fos una espècie d'escena tercera d'aquest acte primer, que es diu Castell dels Templers, allà hi ha també una espècie de recitats, un malòleg sona la música de fons i un personatge recita una part del text, amb la qual cosa hi ha també aquesta varietat a l'hora de dramatitzar l'argument, un argument que bàsicament, si m'ho permets, el resumeixo molt ràpidament, arranca amb un llull ja gran, malalt i desenganyat, que marxa cap a Jerusalem, recentment conquerida pels templers, per convertir, una cosa molt sana això, de convertir infidels, pobres infidels.
Sobre la conversió és una cosa...
Sí, eurocentrisme, que en diuen. Sí. Bé, i se'n va llavors a convertir els infidels, però tot plegat té un punt que sempre passa amb aquestes òperes quan es tracta un personatge històric, de melodrama domèstic, no? El conflicte amb la filla de Llull, la mort de la seva mare, bueno, la Magdalena és la filla, que al final es resol amb l'aparició fantasmagòrica de la difunta esposa de Llull, Blanca.
Com els contes de Hoffman.
Una mica, Blanca Picany.
Sí.
En fi, una mica problemes domèstics enmig de grans gestes històriques, no?
Bueno, perquè abans m'has dit que em tocava a mi l'argument, a veure si me'n recordo més o menys bé, perquè és això, que el Llull se'n va cap a Jerusalem, fa parada a Xipre.
Llavors, es troba amb Botelo,
sí,
400 anys abans.
La Desdemona diu, on és la Desdemona? Diu, jo la teva filla, que és més important, la Magdalena. Llavors de Xipre ens anem a casa de la Magdalena, que deu ser Mallorca, no?
Ho hauríem de
comptar. Vaja, no ho sé. I llavors passa a Viena del Delfinat, que diu que hi ha una audiència amb el papa, perquè a més tot això coincideix amb l'època, que això va ser cap al 1314, si no recordo malament, que el rei Felip IV de França va decidir, com que anava a curt de diners, va dir, com ho resolc això? Pues mira, els templers en tenen molts. Se'ls va carregar a tots, els va acusar de coses infundades, evident, sense el més mínim escrúpol.
I ara, això em sona.
Et sona? Bueno, pues, el gran mestre dels templers, que era el Jacques de Molay, que és un personatge de l'òpera, que aquí passa com a amic...
Que es podria dir que és de Molaido?
De Molaido.
Pitjor acudit del dia. Hòstia, va,
noi.
Pitjor acudit
Calla,
del dia.
Deixa'm acabar. I aquest el va cremar la foguera, vull dir que va dissoldre el temple i es va quedar amb les riqueses, que eren moltes, perquè el tio no tenia un duro.
Un rei sense un duro, no fotis.
Sí, ja n'hi havia en aquella època, ja. Però ells sabien com fer-ho. I llavors, en l'acte segon, també comença aquí amb una presó, la Viena del Delfinat, que el deuen haver fotut a la presó de Llull. Tornen a casa de Magdalena, casa de Llull a Mallorca, a Bugia. Bugia és una ciutat d'aquí del nord d'Àfrica, que sembla més o menys cap a l'actual Tunísia, que van allà a predicar, el van apedregar, el van deixar mig mort, i bueno, va... I a la Pila, que és un vaixell a les Envistes de Mallorca, on ve el Llull fet un nyap, pobre, i es mor allà.
Es mor allà.
Bueno, suposo que hi ha de tot, no? Hi ha història, hi ha fantasia...
Hi ha una mica, com passa amb els arguments de moltes obres contemporànies, que el llibret, home, sí, està molt ben escrit, però a vegades et planteges, no sé si això acaba de funcionar del tot, no?
No, perquè, a veure... El Jaume Cabré és un
gran literat,
un gran novel·lista, novel·lista. Però clar, l'òpera no és novel·la, l'òpera és teatre.
I teatre, a més a més, molt concís perquè ha de ser musicat.
I moltes vegades, és bé, tens raó que aquestes òperes contemporànies no acaben de trobar-li aquest punt de teatralitat, no? Això semblen episodis nacionals, no? Un episodi al costat de l'altre... però no sé la teatralitat fins a quin punt. A més és que es va estrenar en versió de concert, oi?
Sí, sí, no, em sembla que sí, que es va ser un concert.
He llegit en alguna banda que la temporada 2020-2021 es farà... On es farà?
A Vic, potser, Manresa, algun teatre d'aquests? Girona?
No, Girona es va estrenar.
Sí, però potser ho faran al teatre d'òpera.
No, sembla a Barcelona, però no sé... Ah. Home, sembla que tampoc representa.
Hi anirem, perquè sí. cal anar-hi, i ho recomanem, home, al públic basat a l'òpera. La recomanem per l'interès musical, perquè és una pàgina, una obra que el públic gaudirà, i a més és una estrena, a més hi ha intèrprets, hi ha la Polifònica de Puig-reig, hi ha...
Els intèrprets són... molts els coneixem d'aquí a casa nostra, no? La Marta Mateu, el Toni Marsol...
Posa el Toni Marsol al currículum, allò que sempre li denuncies, sí, espera't, que ho busco. No ho sé, espera't, que ho busco.
El Toni Marsol, la Gemma Comalabert, l'Ezequiel Casamada, que a més és de Sabadell, el Joan García Gomà, que també és de Sabadell,
exacte.
El Marc Pujol... El protagonista és en Roger Padullés, aquest no ha cantat mai amb nosaltres, però aquests són els mateixos que vam fer la cançó de Morir de Guerra, que vam presentar fa uns mesos.
Sí, que a més estava enregistrat.
Sí, tot el mateix, perquè el dirigia el Cassú. Bueno, total que, cantants catalans coneguts i molts formats a casa nostra.
I ara que estava comprovant això que sempre li retreus al Marsol, no.
Segueix,
així llegim per sobre,
segueix
sense posar que canta, que ha cantat i molt amb els Amics de l'Òpera Sabadell.
Ho diu aquí?
No.
Ah,
amb una lectura així ràpida en diagonal del currículum no ho he sabut trobar.
No, suposo que, deu quedar més bé. És igual, no ens siguin amb aquesta escola. El Marsol és a tots els registraments, li trobo, tots els que hem presentat, d'aquells del Granados, del...
Sí, exacte,
Follet,
també.
No, Follet no, era l'altre, el Gaziel, i com es deia l'altre?
Bueno, i el Follet, sí, Gaziel, Picarol, i el Follet, ara no me'n recordo,
Follet,
però...
Follet era l'Albert Casals, el protagonista.
Però no sé si us ho...
Bueno,
jo ho miraré.
Segurament, sí.
Ara no ho recordo.
Bueno, doncs et sembla que sentim un fragment de l'òpera de Llull?
Sí.
Que és el tract 3 del CD1, per si algú el té.
La segona escena de l'acte primer.
Sí, que estem en un hostal de l'illa de Xipre. Això, el fragment, està encapçalat per les paraules «Què fas, tu meu desgraciat?». És una broca. I són amb Roger Padullés, Llull, Ferran Frau, que tu meu, que és el que s'emporta la bronca, Ricard Sabata, Bevedor, Joan García Gomà, Bernat Dissac i Ezequiel Casamada, Jacques de Molay. I el cor.
Deixa'm apuntar que la gent es fixi, com el cor s'afegeix al final, que hi ha un tractament que em recorda una mica aquell primitivisme, però no ho dic en el sentit despectiu, sinó aquell jugar amb elements de manera molt essencial, com m'ha fet pensar en alguns passatges del Carmina Burana en el tractament del material i amb, sobretot també amb aquest ritme de marxa que té i alguns obstinats rítmics que componen part d'aquest número musical que ara escoltarem.
Molt bé, doncs sentim la música.
Què fas tu, meu desgraciat? Treu les mans llardoses de damunt les meves coses.
És que mai no em deixeu endreçar.
A tu et mata que ets massa tafaner. és prest el nostre sopar.
Sí, mi senyor, veureu vi.
Diu el sant que un bon vi alegra el cor de l'home. Tingut un pensament i vull impedir que em fugi.
Ho serveixo al vi, senyor.
Pensat d'escriure un lament, em ve de gust fer feina de poeta per cantar del Senyor la seva glòria, un lament per tanta desgràcia. Virtut comences desconort, lo qual faig encantant per so que me'n conort.
Meravellós com sona això, senyor. On és el seu tresor?
No ho heu entès.
Segur que amaga l'hora sobre seu el bon escut.
Assassins, no té temps per fer servir. Assassins, perquè és més el seu tresor. No ho heu entès. Vingues i més vingues, i potser un poc a cap de solitud.
Mestre Llull, esteu desperts.
No té temps per fer servir.
Sento soroll, segur que no és dormint. Bossa bretxa, què vol dir? Què li passa? Com un embenzinat.
Assassins, no té temps per fer servir.
La vida d'escurs, portem la casa.
Doncs no perdem el temps.
Que poc que peses, amic meu, per ser tan savi.
No ens podem entretenir.
Vingues, vingues, aquest és el seu tresor. Vingues, 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 vingues.
El so l'he trobat una mica reverberant, eh? Dóna la sensació, a mi m'ha donat la sensació que les veus han estat superposades a la música.
Sí, aquesta sensació també la notes una mica amb l'equilibri de la pròpia orquestra, com si la part de cobla estigués separada de la resta i no sé dir-te ben bé com van fer l'enregistrament, però sí, jo també he tingut una sensació semblant.
Misteris, misteris de la ciència.
Parlem d'òpera. A Ràdio Sabadell.
Molt bé, ara toca parlar del llibre. Què es diu? Cuentos de música y músicos. De Eta Hoffmann, Eta, E-T-A, Ernst Theodor Amadeus Hoffman. Editorial a Cal Literatures, edició de José Sánchez López. Va,
exacte, doncs mira, tu tens l'edició antiga, que deu ser la del 2003, comprova el...
Ah, sí?
Jo tinc la reedició del 2019.
Sí, és la del 2003, però no està més ben... Més ben acabada aquesta que aquesta. Aquesta és molt...
Bueno, aquesta és una col·lecció nova de butxaca i tu tens l'edició normal. Sí. Jo em quedo la butxaca, que vaig molt curt d'espai a casa meva.
Sí, i... Aquesta no cap a la butxaca.
Exacte. I aleshores pues
tapa,
doncs, hem fet aquest, recopilatori amb, sembla que són vuit contes, exacte, que tots tenen a veure amb la música d'una manera o altra, com a fil conductor, un personatge que és músic o alguna reflexió a l'entorn de la música, o el protagonista se'n va a veure alguna òpera, o es troba un personatge, com és el cas del conte del Caballero Gluck, doncs el personatge es desenvolupa a l'entorn d'una figura que al final acaba sent doncs, Gluck, no? Una història... Sí, bueno, és una mica la fantasia d'aquell moment...
Sí.
I la importància que a poc va tenint la música, evidentment en Hoffman, que era un personatge polifacètic, que escrivia, advocat, funcionari,
sí, ja,
componia, pintava... Sí, per això. Ho has dit abans i ho repetim.
I aleshores, per si no ho heu sentit.
I aleshores, doncs, tenim aquests vuit contes.
Sí.
El més antic és precisament d'aquests recopilats, eh? Del El Caballero Gluck, de l'any 1809, i acaben amb La Contienda de los Cantores, que és del 1819, una cosa així.
Deixem-nos enumerar els vuit contes, que és El Caballero Gluck, Don Juan, El Enemigo de la Música, La Fermata, El Sanctus, El Consejero Crespel, El Barón de B i La Contienda de los Cantores. Aquests són els vuit contes, però és que no només hi ha contes en aquest llibre, no? Bueno, almenys a l'edició del 2003.
Hi ha una introducció abans.
Una introducció, però que és de 57 pàgines, eh?
Aquí. Bueno, el meu és una mica menys. El meu són 37, edició de butxaca.
Té quatre capítols, que és Alemanya en l'època de E.T.A. Hoffman.
Exacte.
La literatura alemana en l'època de E.T.A. Hoffman, el autor i su obra, Los cuentos de E.T.A. Hoffman, nuestra selección. Bibliografia. Llavors venen els contes i llavors ve una proposta didàctica.
Ah, això no hi és.
I activitats, que això sembla que sigui per la canalla de l'escola. Activitats. Activitats de comprensió. Dos, activitats de recapitulació. I tres, altres activitats. Més textos complementaris i comentari de text. Això me'n recordo quan jo anava a l'institut, que ens feien fer comentaris de text.
Sí, sí. A mi també. Vols que et digui una xafarderia? Quan jo era petit,
sí,
parlo de 6, 7, 8 anys, que al col·le ens intentaven fer, bueno, aprendre música,
sí,
jo em vaig desentendre bastant. I de petit no m'agradava ni llegir llibres, en part perquè no trobava quelcom que m'interessés, no escoltava música i odiava quan em feien fer redaccions, malgrat que les feia i, evidentment, traia bona nota. I al final de gran, mira què faig, música, llibres, xerrar i redactar.
Bueno, xerrar t'agradava per això?
Sí, sí, això sí. Right. Això ja me'n vaig adonar de petit, sí, sí, que allò de fer exposicions davant de la classe...
Qui ho té del néixer no ho deixa, oi? Bueno, a veure... Precisament, a veure, jo dic, a veure, quina música triem, etcètera, etcètera, i, bueno, com que el Caballero Gluck, a veure, el Caballero Gluck, vagi per endavant, que jo aquests, els contes no els he llegit tots, eh? Els he donat una mica...
Són molt d'una època... Que
conyazos per l'època nostra actual, suposo que a l'època seva devien quedar molt bé. Igual que aquí hi ha una costum, a veure, tu que... Ets una persona tan cultivada, potser
vols
no sabràs dir.
Sí. No m'enganyis.
Aquí l'E.T.A. Hoffman moltes vegades posa, i això ho he vist jo amb l'Stendhal també. L'Stendhal, que és un altre personatge odiós, pedant i pretensiós. Bueno, doncs posen, parlen d'algú, el baron de B, i posen la inicial, la senyora de M, i hi ha un conte que diu, sí, perquè llegué a H i m'establecí en esa ciutat, H. Què vol dir? Per què fan? Per què parlen amb inicials només?
Bona pregunta, no ho sé, escriu a l'editor, no sé si és una qüestió...
No, no és de l'editor.
De l'edició és el...
No, no és de l'editor.
Bueno, perquè...
T'hem esmentat a l'Stendhal perquè hi ha un dels seus llibres més coneguts, que és Le Rouge et le Noir, El Rojo i el Negro, que és un llibre que he intentat llegir dues vegades...
I
no he passat mai, potser més enllà de 50 pàgines, i és constant, això. La senyora D.F. o la senyora...
Doncs mira, aquí m'enganxes. Potser és una qüestió d'època
o... Sí, suposo que és una qüestió de l'època, però és que m'agradaria saber per què.
Em repassaré la introducció, que potser ho diu, tot i que la tinc, ja saps, com sempre, subratllada i etiquetada, però no ho recordo.
Ho trobo molt tonto, la veritat és que ho trobo molt tonto. No sé per què, però bueno...
Bueno, els contes aquests del Hoffman barregen fets reals i observacions d'ell amb fantasia, que aquest és també una de les claus, no? Que desenvolupar la fantasia amb aquests petits contes, sí. Descripcions de personatges, en fa molts i molt, molt bé, amb certs detalls. En aquest cas, en el Caballero Glue critica l'ambient musical vienès, a més, en el cas, almenys de la meva edició, suposo que en la teva també hi ha notes al peu de pàgina que,
sí,
que esclareixen...
I al costat. I, al peu de pàgina i al costat també enumerades, veus?
En el teu al costat, el meu només al peu de pàgina.
Sí.
I relata aquest suposat encontre a Berlín d'aquest subjecte literari, que és aquesta projecció del Hoffman com a artista, aquest encontre amb Gluck, tot i que ja sabem que des de 1787 Gluck era mort,
ja,
no? Però vaja, és aquesta, aquesta fantasia. Hi ha un punt sempre de misteri, perquè estem en un moment en què aquest tipus de novel·les encara no són el que derivarà a finals del segle XIX amb el misteri d'un Sherlock Holmes, però ja
una
va
una
apuntant...
Una mica novel·la gòtica, no?
Sí, hi ha un puntet així de misteri, màgia, que... efectes psicològics...
Alguna cosa fumava el Hoffman.
Ui, no, bevia. El Hoffman bevia. Més aviat bevia.
Li fotia el...
Sí, però són, a vegades sí que és veritat que és un pèl, perquè no estem molt acostumats a aquest tipus de novel·les, almenys jo, o aquest tipus de traça novel·lesca, però bueno, són entretinguts, i sobretot el que hi ha darrere, i situem-nos a la segona dècada del segle XIX, encara que, clar, evident, Hoffman ve d'abans, la reivindicació de la música, la importància de la música com a art, amb aquesta mirada ja tan pròpia del romanticisme, amb aquesta transcendència, amb aquesta recerca d'allò ocult, de l'inconscient, de les emocions, dels efectes psicològics, de tocs de màgia, tot aquest món tan explorat pel romanticisme, doncs que Hoffman d'alguna manera vehicula a través de la música, legitimant-la com a art. I de fet Hoffman és un dels, com a crític musical, és un dels impulsors de la imatge de gran tità de la música de Beethoven, que marca tot el XIX. Per tant, a més, deixa'm, i acabo, el concepte aquest que també hi ha de defensa de la música instrumental, del que és la música sinfònica, en uns anys que encara no tenia la legitimació com a música pròpiament, perquè en aquells moments la música que es valorava com a tal era la religiosa i especialment l'òpera, doncs aquí Hoffman va ser trencar una llança i insistir des del punt de vista estètic de la filosofia de la música a través de la seva obra.
Molt bé, sentim una mica de música, t'interrompo un moment per sentir música, que he triat com a primer exemple l'obertura d'Ifigènia Àulide de Gluck, perquè en el conte l'anomena i en un moment donat sona aquesta peça en el conte, doncs, el Caballero Gluck.
En un cafè...
Sí, una cosa rara. Sentirem la versió de l'orquestra de l'Òpera de Lyon dirigida per John Eliot Gardiner.
Thank you.
Molt bé, doncs comentem un parell més de contes ràpidament. El Don Juan, que és el següent, que també me l'he llegit, la història que allà explica és llavors dels contes de Hoffmann d'Offenbach. D'allà en surt el pròleg dels contes de Hoffmann, que perquè està en una taverna, si recordes bé, que dona al Monteatre.
Ah, exacte, sí.
Que estan representant Don Giovanni. I llavors, doncs, aquí no és una taverna, és una posada, un hotel. Hi ha un passadís que va fins a una llotja del teatre i veu Don Giovanni, la soprano que fa la Doña Anna, bueno, fuma molt i no sé què cony veu. Aquesta senyora s'acaba morint.
El que fa aquí en aquest conte és una recreació de l'assistència a una funció del Don Giovanni de Mozart, i a través d'això ell va explicant com veu el personatge i la concepció que té de l'òpera. Per tant, en comptes de fer una crítica sobre el Don Giovanni metodològica, això fa aquesta ficció literària reivindicant-la, que era una via de divulgació a l'època.
Molt bé. L'altre conte que destaco, que també me l'he llegit, és el que es diu El consejero Crespel. D'aquí també surt directament l'acte d'Antònia dels contes de Hoffmann, perquè si els que coneixeu aquesta òpera, l'Antònia és aquella noia que no pot cantar perquè si no es morirà i al final es mor de cantar, i el Crespel és el seu pare allà. I llavors aquí doncs, també surt el consejero Crespel, que és un tio que està com per tancar Sant Boi, però ara mateix. Més endavant surt que apareix amb una tal Antoni, que acaba que és la seva filla, que també es mor, i etcètera, digues.
Sí, a part d'aquesta història rocambolesca que ara nosaltres estem sintetitzant de manera molt matussera,
sí.
Però és un conte de l'any 1818, 6 anys després del Don Joan, i 9 després del Cavallero Gluck, i el que li interessa és precisament tots aquests efectes i elements màgics de la música, el misteri, resolució, com una espècie de novel·la policíaca, que això se sap al final, amb aquests drames aquests efectes que ho trobem ridícul, però vaja, hem de fer una mica la translació històrica, no?
Sí.
Hi ha tocs d'erudició amb cites de títols, músics, termes històrics, alterna narracions i descripcions i parts dialogades, vull dir que, és una mica excitar la imaginació de l'època en relació a la música.
Molt bé, el senyor Hoffmann. Ara sentirem els contes de Hoffmann, precisament, els d'Offenbach, per això, perquè, com us he dit, suposo que les altres, no sé si els contes que contenen aquí hi ha els que han donat origen a les altres actes dels contes de Hoffmann, no ho sé, perquè no els he acabat
hauria de fer...
El d'Olímpia i el de Julieta. Però sentirem de l'acte d'Antònia, doncs un duo que es diu Gilles et Bonheur dans l'âme, que és en Plácido Domingo, que fa de Hoffmann, tenor, i Editha Gruberova, Antònia. L'orquestra és la Nacional de França i el director Seiji Ozawa.
Thank you.
doncs, bé, que vols comentar una mica l'obertura?
Sí, volia comentar l'obertura amb la qual obries el programa, que és una de les seves diverses obres escèniques, Singspiel Opera. En aquest cas és de l'any 1807, no es va estrenar en vida de Hoffmann, però hi ha aquest enregistrament del nostre segell estimat CPO,
que és del 2008, que és de quan es va estrenar a Ludwigsburg, Alemanya.
Exacte, i per la música ja has vist que molt mozartiana, evidentment sense el toc de geni, amb ofici i algunes idees que estan bé. És una música tota ella. Jo tinc la música de cambra, tinc alguna sinfonia que va fer, tinc alguna altra singspiel i obra escènica operística com la Dirna i alguna altra. I bé, l'empremta de Mozart hi és de manera molt, molt clara. Pensem que és un personatge que en realitat es deia Ernest Theodor Wilhelm Hoffmann, i es va canviar el Wilhelm per Amadeus. Qual cosa ja un cert deliri mozartià
el tenia.
Però en qualsevol cas sempre és una música agradable, que no està de més conèixer, perquè no oblidem que el Hoffmann és un personatge molt important en el seu moment en l'àmbit germànic, i concretament si mirem l'evolució de la història de l'òpera, home, unes línies com a mínim es mereix com a hereu del Singspiel del segle XVIII i com a bisagra cap a Weber i Marsner, que els dos d'alguna manera el tenien allà a la retina, veient-lo una mica amb certa distància, però vaja, és un vincle.
Tot un personatge, l'amic Hoffmann. Imagina tu que no tothom, no qualsevol personatge del que ell feia, artista, literat, etc., ha protagonitzat una òpera, vull dir que devia tenir el seu intríngulis.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
I ara, si em permet, seré jo qui proposi un tema. Ni CD ni llibre. És un acte del que m'haig de fer ressò obligatòriament. Avui, mentre soni aquest programa, en el Saló dels Miralls del Liceu tindrà lloc un esdeveniment que és l'entrega de la primera edició dels Premis Òpera 21. Com sabeu, Òpera 21 és un organisme privat que agrupa els teatres i festivals d'òpera d'Espanya. No tots, alguns no hi participen, però sí la majoria, entre ells els Amics de l'Òpera de Sabadell. Una mena de lobby operístic que, francament, de vegades dubto que serveixi per alguna cosa, però bé, alguna cosa es fa i aquests premis en són la prova. Els Premis Òpera 21 recullen el testimoni dels Premios de la Fundación Teatro Campo Amor d'Oviedo, que durant anys es van atorgar en aquell esplèndid teatre de la capital asturiana. El 2009, els Amics de l'Òpera de Sabadell van rebre un d'aquests premis, però en ser-los retirada la subvenció municipal, aquests premis van passar a millor vida. Ara es recuperen d'aquesta manera. En aquesta ocasió es premia l'activitat lírica nacional la temporada 2017-2018. Fem una ràpida repassada als guanyadors, escollits pel jurat entre un munt de candidatures. Millor director musical, Guillermo García Calvo, pel Siegfried a Oviedo, al setembre del 2017. Millor director escènic, Calixto Vieito, per Die Soldaten, en el Real, el maig-juny de 2018. Millor cantant, la soprano Mariela de Via, per Lucrezia Borgia, a Corunya, setembre de 2017. Premi al desenvolupament de l'activitat operística, la nostra Mirna La Cambra, per la seva labor impagable al capdavant dels Amics de l'Òpera de Sabadell. Millor nova producció operística, Gloriana de Britten, en el Real, l'abril de 2018. Premi honorífic a una institució per la seva significativa contribució al món de la lírica, l'Associació d'Amigos de l'Òpera de la Corunya. I premi honorífic a tota una carrera a Josep Carreras. I ja està, no haig de dir res més. Només que per posar música a aquesta informació sentirem el tenor català cantant un Di all'Azzurro Spazio de l'Andrea Chenier de Giordano amb l'Orquestra Nacional Hongaresa, dirigida per Michael Tilson Thomas. I amb això acabarem per avui. Moltes gràcies, Albert.
A tu, com sempre.
T'esperem el mes d'abril amb més novetats, que ja les tenim...
Les tenim apamades. Un llibre i dos CDs són?
I dos CDs, que penso que seran xulos, que són molt poc coneguts. Els que ens agraden a nosaltres. I a vosaltres espero molt més aviat, d'aquí a només 7 dies. Adéu-siau i fins dijous que ve. Pare alla terra un inno.
santi e della Vergine accumulava doni. E alle sordo orecchio un tremolo vegliardo in vano chiedeva pane e in van sembrera mano. Varca i degli abituri l'uscia, o non mi calmiava questa mia. Sazia e contro a Dio scagliava e contro gli uomini le lacrime dei figli. In cotanta miseria la patrizia prole che fa sull'occhio vostro esprime umanamente qui una guardo di pietà, ond'io guardato a voi, siccome a un angelo, e dissi, ecco la bellezza della vita, ma poi alle vostre parole.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.